Ràdio Estel.
La pregària de lloança del matí ens dona força per emprendre la jornada. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Retrospectiva de Josep Llimona. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana remarquem l'exposició de peces de l'escultor modernista al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona. La mostra Llimona, l'escultor de Catalunya, es pot visitar fins al 30 de novembre i aplega una vintena de peces, la majoria de format petit i mitjà.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
A partir del dilluns dia 6 a 9:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent, amb un col·legi o grup i amb un mossèn que resol dubtes de vida i de fe.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
I avui parlem de la mort amb... Erika Fernández, benvinguda.
Hola.
17 anys, i Lluís Jaquet, benvingut.
Hola.
23 anys, i ens acompanya una setmana més mossèn Esteve Espín, rector de la parròquia Mare Déu de Montserrat de Badalona.
Molt bé, encantat.
Seleccionar a l'Erika i al Lluís no ha estat per atzar, sinó perquè tenen bastant a explicar sobre aquest tema que tractem avui, sobre el tema de la mort, des de dues vessants molt diferents. En el cas de l'Erika, deixa'm així una mica resumint-ho, perquè vas estar a punt de morir,
sí.
Això per començar. I en el cas del Lluís, perquè ha perdut el seu pare, i amb una història doncs, de viure els últims moments de la seva vida i també la seva mort. Així que és el mateix tema, però vaja, des de dos punts de vista molt, molt diferents. Erika, podries explicar què et va passar per poder dir això, que vas estar a punt de morir?
D'acord, bueno, bàsicament, fa uns quants anys, quan jo tenia 14 més o menys, d'un dia per l'altre, doncs, bueno, estava a casa meva i em va començar a fer mal la panxa, no entenia què passava. Vam estar, doncs, la meva família molt preocupats, tot això, i llavors, bueno, vam decidir anar a l'hospital. Mm-hmm. Vaig estar allà, tota la meva família es pensava que, bueno, seria cosa, jo què sé, una gastroenteritis, alguna cosa per l'estil, i resulta que, bueno, que em vaig haver de quedar més temps, em vaig quedar com un mes, em van estar fent proves, uh-huh. I al final em van diagnosticar un tumor al pàncreas.
Un tumor?
Un tumor al pàncreas.
Ostres.
Llavors, bueno, doncs en aquell moment, doncs, amb 14 anys, com comprendreu, doncs, no és una cosa fàcil de portar, i, bueno, doncs, bàsicament, doncs, això... va passar el mes i mig aquest que vaig estar a l'hospital, em van operar, vaig estar un mes i mig més, i després vaig sortir. Gràcies a Déu.
Com et vas quedar tu quan et van dir que tenies un tumor?
Al principi no sabia ni com reaccionar. Em vaig quedar en blanc, no vaig dir una paraula, com al minut o així, vaig posar a plorar. Vaig estar plorant durant molt de temps a la consulta del metge. I després, bueno, no em va... Al principi vaig negar, en plan, no sé si per la fase de dol o el que fos, vaig negar que jo pogués tenir una cosa d'aquesta magnitud. Però passats uns dies, perquè entre que em van operar i no, em van deixar com una setmana de marge perquè jo doncs, em mentalitzés i tot això, no em va tocar altra que assumir-ho.
Què et va dir el metge quan et va comunicar que tenies aquesta malaltia tan forta?
Bueno, em va dir que, bàsicament, bueno, que això, que m'estaven fent proves, jo sabia que tenia alguna cosa, no sabíem què era. Va venir i amb molt de tacte, molt respectuós, em va dir, vale, tenim un problema, no sé ben bé com dir-t'ho, i em va dir, en plan, prefereixo no fer-te patir ni aquí explicar el que no és, tens un tumor, és una cosa que tens, que s'ha de treure, no és una cosa comú, perquè el tumor que jo tenia li passa... O sigui, és un, bueno, un tumor que li passa a un 0,1% de la població mundial. Era molt estrany i, clar, jo em vaig quedar doncs, pensant per què m'ha hagut de passar això a mi i no a una altra persona, en plan, no sé.
Ostres, que fort. Què van dir els teus pares?
Uf, a veure, els meus pares... personalment, a mi, no van voler opinar sobre el tema. El que van fer és estar al meu costat, sobretot el meu pare. La meva mare, bueno, més o menys. I no van voler opinar sobre res perquè sabien perfectament que qualsevol cosa que diguessin em podria afectar tal i com estava jo, estava molt sensible. I el que van fer és estar al meu costat i va ser el millor que van poder fer.
Sí, sí, es recomana molt, estar al costat i quasi no dir res, escoltar molt.
Quasi no dir res. Escoltar i abraçar, que és el que a mi m'agrada, i ja està.
Sí, sí, hi ha un home que conec que em fa gràcia una frase que jo la recordo molt quan la gent explica experiències d'aquesta magnitud, que és esto es pa qui lo vive.
Esto es pa quien lo vive.
Pa qui lo vive, no? Dius, jo t'ho puc explicar amb pèls i senyals, però...
Exacte.
Només ho sap qui ho viu.
Ho entens quan ho vius.
Totalment, totalment. Deixa'm també que li pregunti al Lluís. Lluís, a grans trets, ens pots explicar... una mica la singularitat que tenia el matrimoni dels teus pares i, bueno, i per què estem parlant avui de la mort del teu pare?
Bueno, doncs els meus pares, uns 4 mesos abans de casar-se, al meu pare li van diagnosticar un Parkinson i llavors, doncs, bueno, davant aquesta situació, doncs la meva mare, bueno, els dos van decidir igualment casar-se i llavors, doncs, la història del seu matrimoni és una història d'amor i de família, no? Però també és una història de tota la malaltia, de com s'ha anat desenvolupant durant els 26 anys.
26 anys.
De matrimoni i de malaltia. I, doncs, finalment, doncs, l'any passat, a l'agost, doncs, va morir. I, bueno, doncs, així, a grans trets és la història resumida.
Ja. I quan parlem de Parkinson, quin grau de Parkinson tenia?
Bueno, el Parkinson és una malaltia degenerativa. Vol dir que hi ha uns 10, 11, 12 anys on els símptomes són lleus i són compatibles amb una vida diària, però a partir de llavors ja comences a perdre mobilitat i autonomia. I també té una cosa al Parkinson que al final acabarà degenerant també el cervell i normalment els malalts acaben amb problemes degeneratius tipus Alzheimer o coses així. No sempre, però aquest és el cas del meu pare.
La teva mare, va ser valenta per acceptar un matrimoni d'aquestes característiques i també van decidir casar-se, tenir un fill.
O sigui... Sí, bueno, al final ells, sota el principi, van afrontar la vida de la mateixa manera que l'hagués afrontat qualsevol matrimoni. No? Jo crec que aquesta és la gràcia, és a dir, una malaltia així, que saps que sempre anirà pitjor, doncs et marca la vida, però... tu has de seguir vivint igual i de fet, jo puc dir que aquesta malaltia de mon pare a mi m'ha fet diferent. I puc donar gràcies d'aquesta experiència que he viscut, que doncs, amb 23 anys doncs, no sóc la mateixa persona que una altra persona de 23 anys.
Totalment.
Igual que suposo que l'Erika, doncs, una malaltia,
sí, sí.
Doncs no serà la mateixa persona, perquè és una cosa... Bueno, la vida és això, o sigui, hi ha coses que no són les normals i que potser no t'agradaria haver-les passat, però que realment són una experiència que pots dir tot que és positiva.
Sí, definitivament sí.
Sí, a ver.
Paqui lo vive, oi?
Paqui lo vive. Està claro.
Per què has triat aquesta cançó, Knocking on Heaven's Door, de Guns N' Roses, la versió de Guns N' Roses?
Bueno, perquè a mi m'agrada molt i perquè segurament és una mica una malaltia degenerativa. És com anar morint a poc a poc, no? I perquè, sobretot quan hi ha Alzheimer, quan hi ha demència, a la persona no la perds d'un dia per l'altre. Perquè el dia abans de morir el meu pare, mentalment ja no estava, no? I 4 anys abans. I llavors és com anar trucant a aquesta porta, no?, també, del cel, és a dir...
Déu-n'hi-do. Tu, com a fill, com recordes una mica, doncs, conviure amb un pare que veies que es podia morir, no? Tu quin record tens de la teva infantesa relacionada amb aquest tema?
Home, la infantesa més infantesa, és a dir, els primers anys i tal, sí, sempre ho vius amb molta normalitat. En el meu cas, també, el meu pare era gran, és a dir, em va tenir amb 61 anys, o sigui, no era un... Però jo vivia molt normal i no hi ha... Bueno, és que neixes amb això i llavors és la teva vida diària, no?
Sí.
Però després sí que ja, a partir dels 12 anys, ja veus que la teva vida no és igual.
És igual.
Que has de cuidar del teu pare, que no pots sortir tots els caps de setmana, que hi ha coses que, evidentment, són diferents, no?
Mm-hmm. Mossèn Esteve, una mica amb la presentació que hem fet de l'Erika Fernández i del Lluís Jaquet... Quina visió té vostè d'aquestes experiències vitals tan fortes que han tingut?
Pues mira, jo, la primera impressió que estava enraonant per dins, al sentir aquests testimonis de joves que realment han patit una experiència realment transformadora, pues la primera impressió que estava sentint quan us escoltava és que estic molt agraït de poder sentir-vos.
Sí, sí.
Perquè... Bueno, veig que pot ser jove trobar-te en una situació realment de maduresa impressionant i que vosaltres m'esteu demostrant que es pot viure i es pot vèncer aquesta prova tan forta de ser jove i viure una situació tan delicada, no? Perquè a vegades els grans, els que ja tenen una edat més avançada, pensem que els joves ens quedem una mica amb aquest títol de... immadurs, atolondrados i tal, no? I, bueno, sentint-vos, la veritat és que la primera lliçó que rebo és joventut i maduresa no estan...
Renyides.
Sí.
I a més, o sigui, amb aquestes situacions, o sigui, és que no tens una altra. O sigui, o madures o t'enfonses. O sigui, és necessari. No ho pots escollir.
Clar. També podria haver-se donat el cas d'una altra persona amb les vostres circumstàncies que hagués fet un rebuig, no?, d'aquella vida, no?
Exacte.
Per què vosaltres no? Per què vosaltres no?
A veure, jo no vaig fer un rebuig perquè em vaig mentalitzar, ¿vale? O sigui, a partir d'aquesta experiència i tot això, jo vaig reflexionar sobre la meva vida, sobre la meva experiència i tot això, i llavors vaig arribar a la conclusió de que jo, si sortia viva d'aquell quiròfan, jo anava a canviar tota la meva vida, perquè, o sigui, em vaig donar compte que feia moltes coses, o sigui, que deixava de fer moltes coses per por o per por que pensessin els altres o coses d'aquestes. Llavors vaig dir, val la pena lluitar per la teva vida i canviar-la i anar-te feliç, perquè vaig pensar, tu imagina't una persona que ha viscut infeliç tota la seva vida i de sobte li diuen, a tu et queda, jo què sé, 2 dies. Doncs, no sé, a mi m'agradaria morir-me sabent que tot el que he fet ha valgut la pena i que he viscut el que a mi doncs, m'ha semblat bé.
Anem ara a canviar de tema i posem la cançó que ens ha demanat l'Erika, Rise Up, de Andra Day. És el moment
d'aixecar-se i cridar-ho. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Ooh.
Hi ha una pel·lícula que ara serà la representant d'Espanya als Oscars, que es diu Estiu 1993. La seva directora, la Carla Simón, relata la seva pròpia història quan, als 6 anys, després de perdre la mare, havent perdut abans el pare, van a viure amb els tiets i la cosina, que a partir d'aleshores passarien a ser pares i germana. Explica Carla Simón, la directora, que quan a un nen se li mor la mare tendim a compadir-lo i a pensar que no se'n sortirà, però els nens són molt forts i que ella el que més li va costar va ser encaixar en una nova família. És una pel·lícula que imagino que emocionarà potser milions de persones, vés a saber, si va als Oscars, potser fins i tot milions, i que narra una experiència vital també marcada per la mort, la de la Carla Simón, una directora que després és capaç d'explicar una història real. Una història real, eh? No estem parlant de que... Voy a poner un poc de dramatismo aquí, voy a poner aquí... No, no,
no,
la seva vida, tal qual, fets, i que la gent s'emociona. Jo, al meu Twitter, jo dic, la realitat supera la ficció. A mi m'encanta aquesta màxima, perquè és que és veritat. O sigui, el més espectacular és sempre la realitat.
Bueno, la millor història és la que tu acabes vivint, és veritat.
Sí, sí.
Jo, en el meu cas, també he fet un documental sobre aquesta història.
I un documental?
Perquè és jo faig he fet periodisme, sí. Llavors vaig decidir que el treball final seria sobre la història dels meus pares. I realment, o sigui, qui ha vist el documental, no? Doncs jo crec que al final, per mi, el que va ser més fàcil és construir la narrativa. O sigui, al final, no? Sí, perquè al final són uns fets que van passant, no? Quan fas una pel·lícula, quan fas una història, un conte, has de pensar, no?, quan entren els personatges, quan estan... La realitat, no, la realitat et va marcant quan entren els personatges, no? I què fa cadascú. I una experiència així, doncs, jo crec que també enganxa, no?
Quan dius documental, entenc que és un documental en vídeo, no?
Sí, és en vídeo.
I com ho has fet? Què has posat en aquest documental?
Bàsicament són entrevistes a persones, un documental que es diu En la salut i l'enfermedat, i explica això, doncs, la història que he explicat abans, els meus pares, doncs, es van casar en la salut i en l'enfermedat, sobretot en l'enfermedat, perquè la meva mare ja sabia que el meu pare estava malalt.
I entrevistes tu a gent que va explicant la història dels teus pares,
sí.
De la família. D'acord.
Sí.
Aquest documental, hi ha la possibilitat de veure'l?
Hi haurà la possibilitat dintre de poc de veure'l per YouTube i es farà una presentació, sí, a Barcelona.
Vale, quina data?
No tenim data encara.
No, tranquil. Octubre. Jo preguntava per si...
Octubre-novembre.
Sí. Octubre-novembre. Bueno, doncs estarà aquí al Caure i jo el miraré molt d'interès. Aquesta cançó és teva?
Aquesta cançó és meva.
Per què? Per què l'has triat?
Bueno, bàsicament l'he triada perquè sento que identifica el missatge que jo vaig rebre al viure aquesta experiència, que és que, bueno, el títol de la cançó vol dir Rise Up, o sigui, diu Rise Up, que vol dir aixeca't. I bàsicament, doncs, és amb el que em vaig quedar la meva experiència, que ens hem d'aixecar i lluitar pel que volem.
D'acord. Després d'haver passat aquesta experiència, tu hi penses habitualment en la mort?
Uf, bona pregunta. A veure, penso en la mort, no en por, sinó... A veure, tampoc en felicitat, ¿vale? Perquè la mort no és algú que solgui agradar, però la tinc com a motiu de viure. A veure si m'explico. O sigui, jo em poso d'excusa a la mort per fer les coses que no m'atreveixo a fer.
Que bo.
És veritat, o sigui, jo penso, jo d'aquí, si em moro de vella, jo vull arribar a tenir 80-90 anys i dir, estic orgullosa de la vida que he tingut, doncs llavors penso en plan, me'n vaig a morir, o sigui, què més dona? Doncs faig el que vull i el que m'agrada.
Molt bé. Això t'ha portat problemes? Continuant amb la pregunta, d'aquests 4 anys, no? 3 anys, perdó,
sí.
T'ha portat problemes a l'hora de, jo què sé, fer coses que... Pues, la gent a la teva edat no fa o alguna cosa així, no sé.
Problemes en tema mèdic?
No, vull dir problemes. O sigui, per exemple, aquest plantejament de dir, jo vull fer coses que jo tingui després la sensació de que no he perdut el temps, que no... no sé, això potser t'ha fet estirar molt el braç o no?
Bueno, a veure, no exageradament, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha coses que jo veig que la gent que ara tenia la meva edat, 14, 15 anys, veig que no fa i que jo en el seu moment perquè, vulguis o no, els adolescents tenim molta pressió social i allò de que ens importa molt el que pensa la gent de nosaltres, doncs jo va haver un moment on a mi em va donar exactament igual i vaig fer el que volia i jo em dono compte de que per l'edat que tenia doncs vaig madurar molt ràpid.
I la gent devia flipar.
Més que la gent, la meva família.
Vale.
La meva família es va sorprendre moltíssim.
Vale.
De que jo... De que això, de que veure una nena de 14 anys que de sobte, doncs, s'està com... és una petita adulta, saps? Podríem dir. I és això, no sé.
Sí, sí, sí. Ha explicat completament. Hi ha una figura que no hem parlat encara, que és la teva mare, Lluís, perquè tu ets el fill, tu has viscut durant aquest temps, però qui té una entrevista, que es diu el periodista,
sí, sí.
és la teva mare, no?
La protagonista del documental, sí. Per exemple,
sí.
Ella és la que... Sí, realment, a vegades el protagonista sembla que és el meu pare, no?, perquè és el que ha patit la malaltia. Però és veritat que ja em va passar el documental, no?, que jo pensava que el protagonista era ell, però després em vaig adonar que no, que encara que ell no sortís, ella era la que realment havia pres les decisions importants i era la que acompanyava, no? Sí, perquè al final el meu pare era, no?, era la creu, no?, però qui la mirava, no?, era la meva mare, llavors. Sí, completament.
Quin exemple de vida t'ha donat la teva mare?
Bueno, jo he conegut l'amor perquè jo he vist els meus pares estimar-se. I sé que existeix l'amor per això. El valor del sacrifici, però no en el sentit massoca, sinó que això, que morir per amor, no?, és a dir, deixar la teva vida per una altra persona, per amor, doncs val la pena i hi ha una felicitat allà que encara que a la vista del dia a dia no la veus, sí que existeix. I que val la pena, o sigui, val la pena lluitar per això. Per cuidar algú que es morirà. Sí, val la pena.
No sé, Esteve, després d'aquesta segona ronda d'explicacions, què t'emporta del que hem dit el Lluís i l'Erika?
Bueno, em porto que estic una mica més content de la vocació sacerdotal, sentint aquests missatges i testimonis viscuts, perquè jo sóc una mena de... Ara m'estava passant pel cap, volia trobar la imatge i la primera que he trobat és sóc un guardià de la bona nova de Crist, no?, que ressuscita de la mort. I això ho puc celebrar i meditar a fons tots els dies quan celebro la missa i al llarg del dia. I llavors, per mi, aquesta és una oportunitat privilegiada, perquè em pot apropar moltíssim a el que pot passar molta gent i està passant, no?, davant d'aquest drama de perdre un ésser estimat i saber que aquest amor que t'ha unit a ell no es pot perdre ni vols que es perdi i necessites recolzar-te en aquesta veritat de Crist.
La traca final.
Vaja, ja hem d'acabar el programa. Traiem conclusions. Qui vol començar? Algú que del que ha sentit vulgui dir, em quedo amb aquest missatge que he sentit.
A mi m'ha agradat el que ha dit ara el mossèn Esteve, perquè deia, no?, el tema de l'Eucaristia, que ell al final està vivint això, no? O sigui, tot aquest missatge. I a mi, doncs, quan m'he sentit una mica, no?, punxat, perquè al final, per exemple, que parlàvem de la meva mare i el meu pare es van refugiar, no es van refugiar, sinó van rebre la força d'això. Llavors, no és, per mi està molt bé tenir un mossèn al costat perquè justament ha sigut el recolzament que no hagués... I sense això, aquest patiment en un millor no hagués tingut el sentit que ha tingut i la repercussió que ha tingut a la meva família, als meus amics i al meu voltant.
Erika, tu vols dir alguna cosa així de...
Bueno, abans, quan ha parlat el meu company, que ha dit, ha comentat algú sobre que, en plan, que quan has fet el documental aquell, que vas donar més importància a la teva mare, que era a la que li estava afectant tot, que és això, que crec que és important també, o sigui, no només preocupar-se pels malalts, sinó pels que viuen la malaltia, que al cap i a la fi la viu tothom.
Pels cuidadors.
Pels cuidadors, exactament.
I mossèn Esteve,
sí,
alguna cosa?
Sí. Jo em porto el que em vaig portar l'altra vegada, que és el goig de compartir. la vida, i la vida inclou el misteri de la mort. Si em permeteu, hi ha aquesta pel·lícula preciosa que jo l'he tingut l'oportunitat de veure-la, de 1993, i una de les coses que més em va agradar d'aquesta pel·lícula va ser el final, que la nena està jugant amb els seus oncles allà, que l'han rebut a casa i estan intentant que sobrevisqui d'aquest drama de la mort dels pares, i ja has vist tota la pel·lícula i dius, com acabarà això? I resulta que la nena l'estan ajudant a vestir-se i a aixecar-se pel matí, estan començant a jugar, i arriba un punt que la nena necessita fer una cosa que tots acabem necessitant fer, que és plorar, expressar amb naturalitat el que vivim i el que patim. I aquest compartir a tot això que inclou la vida ens fa més germans i ens ajuda a tirar endavant.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Agraïm molt al Lluís i a l'Erika que hagin vingut avui, també a mossèn Esteve. Ens tornem a trobar dissabte a la mateixa hora. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. We gon' walk it out and move on days. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up and I'll do it a thousand times again. Silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I won't dance, bring it to its feet. Move, I won't dance. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. With you, with you, with you, with you. For that we have each other. The egg. I will rise a thousand times.